Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell.
Persones cegues o amb baixa visió han après a fer marxa nòrdica gràcies a la Unió Excursionista de Sabadell i també a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Avui volem aprofundir en aquest projecte tan bonic, tan inspirador, parlant amb alguns dels seus protagonistes. Saludem primer al Manolo García i a la Leonor Valero, que són socis i instructors de marxa nòrdica de la UES i els qui han impulsat aquest projecte. Bon dia.
Bon dia.
Heu impulsat aquest projecte després de fer tota una formació, però d'on neix aquest projecte d'ensenyar, doncs, això, marxa nòrdica, no? Que podríem dir, doncs, inclusiva.
Doncs sí, és un món que a mi m'ha motivat sempre, perquè jo he estat treballant en el camp d'educació inclusiva i, bueno, em vaig jubilar fa 2 anys i vaig pensar que era... No era qüestió de posar en un calaix, no? Uh-huh. I aleshores jo vaig començar la marxa nòrdica per un motiu de salut i vaig pensar que era important compaginar aquestes dues àrees, l'esportiva i el que a mi em motivava, que és estar en el món inclusiu i que millor que amb l'esport. Uh-huh. I aquí va ser, doncs, vaig assabentar d'una formació a Múrcia, precisament, sí. I em vaig animar. I, bueno, doncs ho vaig comentar amb el meu company, amb el Manolo, i uh-huh. ens vam animar tots dos.
Ah, clar, perquè això era un win-to-win. Manolo, m'imagino que quan et va comentar la proposta no vas dubtar gaire, no?
La veritat és que no. És que la veritat és que treballar al costat de la Leonor, doncs és un... Uh-huh. Cal dir-ho d'aquesta manera, és un plaer, val? Ella va tenir la idea d'això, ja feia uns anys que va començar a fer marxa nòrdica a la Unió Excursionista de Sabadell, va decidir fer-se instructora i, doncs, bueno, jo vaig estar com a instructor al seu costat durant tot aquest temps i el seu caràcter treballador i tal, uh-huh. la veritat és que quan em va proposar la idea no va dubtar ni un minut i em va posar al costat d'ella i ella al costat uh-huh. meu. I la veritat és que vam fer això, carretera i manta i cap a on era la formació, que era la Federació Murciana de
doncs
Muntanya.
Cap allà, no? Cap a Múrcia.
I cap allà
contents.
Que vam anar-hi.
Saludem també, doncs, avui el Ramon Rodríguez, és cap de l'àrea inclusiva de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia i gràcies.
Hi ha moltes iniciatives com aquestes i entitats com la UES, no?, que s'impliquin, que facin aquestes formacions i ofereixin, doncs, aquestes propostes als usuaris?
Doncs bé, si ho quantifiquem amb número i amb poques, però sí és cert que portem un parell d'anys, 3 anys, i especialment a partir de la pandèmia s'ha començat a gestar tot d'activitats, d'iniciatives que dins del món de la muntanya, de l'esport de natura, sí. que bueno, cada vegada s'han anat implementant. Què vol dir això? Doncs que moltes persones que estan molt relacionades amb el món de la muntanya, amb totes les seves disciplines, han començat d'alguna manera a descobrir que poden fer una ajuda social molt gran i cada una amb les seves disciplines han anat pues, creant, uh-huh. inventant-se, desenvolupant nous projectes esportius que, com la marxa nòrdica, doncs, han donat molt bon fruit. Especialment aquí a Sabadell, perquè són la primera entitat del territori del país de Catalunya que han iniciat aquesta nova tendència. Uh-huh. I, bueno, hi ha moltes entitats que ja s'han fixat amb la seva trajectòria i amb, sobretot amb la seva dinàmica aperturista, no? Hi ha moltes entitats que tenen posada a la vista amb tot el que s'està fent a nivell inclusiu.
Això és molt interessant, eh? Han estat, doncs això, des de la UES, els impulsors, no?, d'aquesta guspira, que esperem que s'escampi, com deies, doncs, a moltes altres entitats per tots aquests valors, no només els que fomenta l'esport, sinó també tots aquests valors socials que avui volem descobrir. També ens acompanya el Dani Risco, és un dels participants en el curs de marxa nòrdica adaptada. Bon dia, Dani.
Bon dia.
Explica'ns en el teu cas, no?, com et va arribar aquest projecte i per què vas decidir, doncs, a sumar-t'hi.
Bueno, este proyecto que lidera Manolo y Leonor llegó por mediación de unas salidas que se hacen de excursiones en la ONCE. Y bueno, yo en principio, cuando tuve constancia de ello, tuve bastante interés en practicar la marcha nórdica, porque claro, el problema que tenemos en el mundo de la discapacidad es que hasta últimamente no teníamos ningún sitio donde poder ir a hacer un deporte adaptado a nosotros.
O sea, que tenéis ganas, pero no había oferta, ¿no?
Eso, no había oferta ninguna, y entonces, pues bueno, la impresión ha sido gratamente muy, muy buena. Y bueno, la vivencia, pues, de tener la posibilidad de hacer deporte en un medio natural, pues eso significa mucho para las personas, que no podemos hacerlo de otra forma si no hay una adaptación,
claro,
para nosotros.
Això és gairebé un regal, no? Perquè explica'ns si al principi, no sé si et feia una mica de por, de respecte, no?, aprendre aquest esport, o
sí,
ja tenies,
bueno,
també una mica d'experiència.
Bueno, tenia una mica d'experiència, però, bueno, de totes maneres, las ganas supera al respeto o el miedo que puedas tener, ¿no?
Ajá.
Sabes que tienes unas limitaciones, pero las ganas que tienes de practicar y de hacer, pues supera todos esos percances que puedas tener, ¿no?
Uh-huh. I per això és inspirador, eh? Perquè també, doncs, sou un exemple per molta gent. Expliqueu-nos primer de tot, abans de seguir continuant, què és la marxa nòrdica, no? Per la gent que no la conegui, quins són els beneficis, no? I també, doncs, les premisses que s'ha de tenir en compte. Manolo.
Bé, la marxa nòrdica és un esport que se pot practicar al medi natural, però també fins i tot dintre de la ciutat, als parcs urbans, que consisteix bàsicament en fer el que hem fet tota la vida, que ha sigut caminar des de que som petits, caminem, però caminant i fent senderisme, pues, movem les cames, i la marxa nòrdica incorpora dos bastons a les mans, i amb aquests dos bastons, doncs, fem un tipus de moviment diferent al caminar habitual.
Uh-huh. Vas corregint, no?, la posició.
Bueno, vas corregint la posició erguida del cos, i a més li estàs donant un moviment a la part superior al cos que d'una altra manera no li dones, val? Llavors és una disciplina esportiva que té molta amplitud de moviment, de cames i de braços, i que sobretot transforma una mica bastant la manera habitual de caminar, no?
Clar,
de totes maneres, nosaltres dintre del món de la marxa nòrdica tenim un eslògan, i és que és el caminar natural de la persona l'afegint dos bastons. És a dir, que no fem coses estranyes al caminar amb dos bastons en marxa nòrdica.
De fet, segur que molts dels nostres oients hauran vist gent passejant, doncs, això, fent marxa nòrdica. Suposo que és una disciplina també molt recomanable per introduir-se, doncs, en el món de l'esport, molt saludable, també molt fàcil per gairebé tothom.
Sí, bé, ens estem trobant que és una activitat que s'està recomanant fins i tot amb centres de salut, no?
Sí, sí, vull dir, els caps.
Sí, jo precisament vaig començar per un càncer, per un drenatge linfàtic, d'acord? I la veritat és que m'està anant molt bé i ho recomano, però ja no només pel càncer, sinó que persones que tenen problemes fins i tot dels genolls, que altres activitats com el senderisme, el que fa és que la marxa nòrdica és molt més suau i no hi ha tant
desgast, no?
Tant desgast i té una tot un a part que és que afavoreix tot el tema, potser parlem sempre de salut de físic, però hi ha també la part social, no? Vull dir que també és un benefici. Vull dir, l'àrea social és una activitat que permet doncs poder parlar, vull dir, no oblidant la tècnica, que a vegades passa això, no? Vull dir
que ens posem a xerrar i ens oblidem.
Sí, ens oblidem la tècnica i que doncs permet que es pugui parlar, no? És l'àrea social i emocional perquè és un grup, no? Que és una de les activitats. Pensem que és beneficiós.
Això és molt interessant perquè també és una manera de lluitar, no? Contra l'aïllament, per les persones grans, també penso.
A modo d'exemple, hem de dir que des de la Unió Excursionista de Sabadell, aquest novembre passat, vam fer quatre sessions que van fer al centre d'assistència primària de Torre-romeu, val? Llavors estava dirigit amb com activitat esportiva saludable social. És a dir, que aquest esport té una vessant bastant completa, que no només és l'activitat física exclusivament, sinó que té una vessant de salut i a més una vessant social que és molt important. I en el cas de l'activitat amb persones cegues i de baixa visió, la veritat és que la connotació social i la interrelació entre les diferents persones, diferents discapacitats o diferents capacitats, la veritat és que és molt important tant per les persones que són usuaris com per nosaltres a l'hora d'estar al costat d'ells.
És molt enriquidor, no?
És un aprenentatge tan d'ida i vuelta, no?
Que això també és interessant posar en valor i m'imagino també, Ramon, no?, que és un dels objectius, no?, de l'àrea inclusiva de la Federació d'Entitats. Explica'ns doncs, això, no? M'imagino per què existeix doncs, aquest departament específic, no?, quins són els vostres objectius, no?, les línies d'actuació.
Sí, a nivell de federació, el repte, sobretot, des del moment que vam tirar endavant aquesta àrea, el repte és, sobretot, difondre i normalitzar totes les disciplines i totes les activitats que puguin fer les entitats excursionistes de Catalunya. Clar, això requereix d'una formació, requereix d'arreplegar tots aquells actors que fins ara mateix han estat treballant, o molts dels actors que han estat treballant, amb altres federacions, amb altres entitats, amb d'alguna manera amb tot el que és el tema de la inclusió, però especialment és combinar la formació o els coneixements i l'experiència que tenen molts d'aquests actors amb la muntanya i combinat amb la convivència i l'acompanyament amb la diversitat. Què vol dir això? Doncs clar, que al final s'està fent excursionisme des de fa molt temps, com deia el Dani, amb la ONCE. Jo sóc guia de la ONCE, ja fa molts anys. He fet tot tipus d'activitats, excursionisme, alpinisme, escalada, BTT, esquí de muntanya, esquí de fons, o sigui, podríem parlar de caiac, podem parlar de moltíssimes activitats a les que una persona amb capacitats especials, per dir-ho d'alguna manera, pot accedir. Amb el que ens implica, que és el món de la muntanya, és genial que entitats i els seus socis, persones com la Leonor, com el Manolo, i molts d'altres que hi ha arreu de Catalunya, doncs experimentin i investiguin, no?, i sobretot s'involucrin amb tot el que és la creació de nous espais perquè persones com el Dani no tinguin cap problema, no hagin de marxar de la seva ciutat, o sigui, puguin, sobretot, col·laborar i participar de les activitats que hi ha al costat de casa seva.
Doncs em sembla fantàstic amb els exemples que posaves. Aquí avui trenquem també molts estereotips, molts mites entorn a les persones amb discapacitat, perquè realment, si es fa, si es destinen els recursos, la formació i l'acompanyament, com demostreu, doncs poden fer moltes activitats. Dani, explica'ns també la teva experiència, com ha estat formar part, no?, d'aquesta proposta, quin era l'ambient, no?, a la gent que t'acompanyava també.
Bueno, este proyecto que desde la Federación lidera Ramón y desde la UEL lidera Leonor y Manolo, es interesante que se continúe más, avanzando mucho más, y no se quede solamente, sino que hay más tipos de actividades en la montaña y se ha de ir desarrollando mucho más.
Ajá, que facin també aquí la escalada, ¿no? Al kayak, el que
por,
sigui, ¿no?
Por ejemplo.
Hay ganas, Dani.
Sí. En cuanto a la marcha nórdica, pues ¿sí? Es una actividad que, lógicamente, en mi caso, como persona sordociega, uh-huh. El uso de usar dos bastones me ayuda o me facilita mucho más a mantener el equilibrio, que normalmente suelo tener un poco variado por la afección de los oídos. Uh-huh. La marcha nórdica, aparte, es una actividad que trabaja tanto el tren inferior como el tren superior. Cuida mucho de amortiguar el golpe cuando vas con la pierna al suelo, con lo cual te facilita la protección de huesos y articulaciones. Uh-huh. Mi experiencia ha sido gratamente muy, muy, muy interesante a nivel de haber podido comprobar que hay una actividad que la tengo próxima a casa, que puedo practicarla prácticamente cada semana o cada X día, y sobre todo el tener esa relación, aparte de Leonor y Manolo, hay un grupo de personas con una solidaridad impresionante y un compañerismo dispuesto a apoyar ese deporte que lidera que lidera Manolo y Leonor de Inclusiva.
Ajá. Manolo y Leonor, expliqueu-nos també com va ser aquesta formació a Múrcia, a quants participants ara, no?, teniu, doncs, en aquest curs que esteu fent inclusiu, i també com ha estat després, no?, tota aquesta guia amb ells.
Bé, nosaltres vam anar a Múrcia, doncs, amb una idea, doncs, en funció de la publicitat que s'havia fet d'aquest curs. Hi ha un curs en concret de guiatge de persones cegues i en baixa visió d'un dispositiu específic per guiar aquestes persones.
Uh-huh. Perquè què és això de la barra de guiatge? Explica'ns també una mica, no?, les particularitats que té.
A veure, és un dispositiu específic que consisteix en dues barres paral·leles unides amb els seus extrems amb una mena de cinturó, uh-huh. Val? I se forma un tàndem entre la persona que guia, que va davant, i la persona cega o amb baixa visió, que va al darrere, no? Amb aquest dispositiu es permet que la persona cega pugui anar amb les dues mans lliures i pugui fer la tècnica diagonal de la uh-huh. marxa nòrdica, no? Nosaltres vam anar amb aquesta idea perquè era la publicitat concreta del curs, i allà vam estar un cap de setmana a una casa de colònies a la Serra de... Serra d'Espunya, val? Sí, perquè com que som d'una federació de muntanya i allà a Múrcia també, doncs sí. Nosaltres sempre tirem a la muntanya. Doncs vam fer la formació en una casa de colònies al mig de la Serra d'Espunya. I doncs, bueno, vam estar allà dissabte uh-huh. i diumenge fent un primer aprenentatge del món del sex, que per nosaltres era completament nou, i de com se manega aquest dispositiu. Sí, eh? I ens van tornar aquí a casa, a Sabadell, bueno, que havien après una mica del uh-huh. món del sec i com funcionava aquest dispositiu. Uh-huh. I es van posar uh-huh. automàticament a engegar el projecte. Val?
Sí, jo afegiria que no, la formació no, no es va acabar aquí.
Clar, i que és continua,
precisament,
no?
Jo diria que els usuaris doncs, és els que ens han fet reflexionar i analitzar. La sort que tenim és que nosaltres partíem de no només aquesta formació, sinó que som instructors ja de la UES i de la Federació. I clar, és adaptar a partir d'aquest coneixement que ja teníem, però ells ens han ensenyat molt, perquè si de les persones que tenim esportistes cecs...
Quantes persones han participat en el curs?
Són 6, 3 amb cecs de B1, que es diu, i 3 persones amb baixa visió, i dins d'aquests de baixa visió, 2 persones amb, també d'oïda, sordes, cegues. I clar, tot això ens han ensenyat molt, perquè de les persones cegues mai havien utilitzat el bastó amb un moviment, sempre endavant. Aleshores, bé, el moviment del braç hem hagut de fer tot un ensenyament des de l'inici, no?
Vull dir
que d'aquest caminar natural que parlava el Manolo, no? Vull dir que ha estat un procés molt maco, però que ells hi han paciència i que ells ens han ensenyat. Però...
Cada quan feu aquestes sortides, no?
I... Fem els dilluns. Vam començar al Parc Catalunya, perquè és on ens ho facilitaven més, però ja estem en un... Han acabat el procés d'aprenentatge, que sempre s'ha de continuar, i ara estem fent per al Rodal. I, bueno, tenim previst fer una obertura a la ciutat de Sabadell o a altres ciutats a fer un curs d'iniciació, no només per persones amb baixa visió o cegues, sinó que serà inclusiu, d'acord? Vull dir que tots els socis de la UES o altres persones. Vull dir que es farà a finals d'abril, doncs, i això és important que s'escolti.
Doncs en tornarem a parlar al mes d'abril. Ens queda un minut, i perquè em sembla una iniciativa molt inspiradora. Dani, digues, per què a la gent que ens escolta, no?, i que potser té alguna d'aquestes discapacitats, per què hauria d'apostar, doncs, de fer doncs, una d'aquestes activitats?
Bueno, yo creo que sobre todo nosotros no podemos acceder a la práctica deportiva, a la naturaleza, como no sea que llevemos una persona, un guía, que nos acompañe para ejecutar esa actividad. Pero también es importante que esa persona que nos lleve de guía o nos lleve a la montaña tiene que tener una preparación y unas herramientas que nos proporcione una seguridad para poder hacer esa actividad en la naturaleza con la máxima seguridad posible.
Tal i com hem descobert avui amb aquesta formació que han fet doncs, els instructors, amb aquest acompanyament també per part de la federació i amb aquesta guia i també anant evolucionant a poc a poc, com explicàveu, no? El Parc Catalunya, ara aprofitant aquest rodal i vés a saber quines altres activitats podrem explicar que aneu impulsant. Moltíssimes gràcies a tots quatre.